Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. El debat d'ahir de TV3 es va convertir en una guerra de tots contra tots, on rep fins i tot el moderador. El Partit Popular i també Ciutadans, just a començar el debat, van atacar frontalment a TV3 i al seu director, Vicent Sánchez. Els retrets creuats entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP fan evident, doncs, també la seva divisió estratègica de cara a aquest diumenge 10 de novembre. Hem de dir també que el PSC va buscar distanciar-se del Partit Popular, Ciutadans i Vox, que competeixen en el cos a cos amb el sobiranisme. Canviem de qüestió perquè avui també us hem d'explicar que el decret de seguretat digital preveu tallar internet per amenaçar de desordres públics. Ho expliquem, el govern espanyol podrà tallar l'accés a internet en circumstàncies excepcionals que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional. Aquesta mesura està inclosa en el decret de seguretat digital que es publica avui al Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va dir que volia combatre la república digital. I centenars de persones protesten pels carrers de Manresa contra la sentència pel cas de la violació en grup. No és abús, és violació, és una de les proclames que s'han pogut sentir, que s'han poder sentir ahir al vespre pels carrers de Manresa amb motiu d'aquesta concentració que havia convocat el comitè de vaga del 8M. La marxa ha passat per diversos carrers del casc antic i s'ha aturat també als jutjats per fer palès el rebuig d'aquesta decisió judicial que va portar el tribunal a condemnar per abús i no pas per agressió 5 dels joves que van violar en grup a una menor. I canviem de qüestió perquè avui també us volem explicar que el Papa Francesc ha animat aquest dimarts els creients en la predicació matinal a aprofitar la gratuïtat de Déu, aquella invitació a la seva festa que sovint es rebutja. D'altra banda, en el vídeo que s'acaba de fer públic amb la intenció mensual, el pontífer reivindica un autèntic diàleg entre les comunitats religioses del Pròxim Orient perquè neixi un esperit de trobada com també de reconciliació. I acabem amb un apunt per l'agenda d'aquest dimecres a les 7 de la tarda comença la conferència de Gonçal Mayos de polítiques del desconcert del Brexit a Bolsonaro. Serà a l'espai Can Rius de Caldes de Montbui.
Ràdio Estel.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness
hadn't been invented. Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que...
No. No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
Del cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pels missatges. Arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'heu acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Avui, passat 9:45 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora. Amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs 5 minuts que passen ara mateix de les 9 del matí, a aquesta hora que saludem des dels estudis de Ràdio Estel, Eulogi Broto, professor de l'ISCREP i jurista. Què tal, Eulogi?
Bon dia a tothom.
Déu-n'hi-do, quines setmanes. Campanya electoral.
Sí, res inesperat, vull dir...
Vas veure els abans o no?
Jo, personalment, he omès directament, perquè ja quan saps el que es diran, com ho diran, i en quin to tan poc constructiu ho diran, hi ha coses més interessants a fer a la vida. Em limito als resums que fan els telediarios, telenotícies diversos, i ja està.
Ai, el que t'has perdut.
Bueno, com dic, hi havia coses més interessants a fer a la vida.
Escolta'm una cosa, Logi. Per exemple, aviam, abans d'entrar en els debats i el que ens va sorprendre de les promeses de Pedro Sánchez, s'han activat noves euroordres.
Efectivament.
Com ens ho hem d'agafar, això?
Bueno, això era lògic, és a dir, en el moment en què el Tribunal Suprem dicta sentència i, per tant, a priorísticament se sap ja quin és el fet delictiu que s'ha comès, és molt més fàcil encertar-la amb una euroordre, que recordem és la tercera. Uh-huh. Per tant, és un mecanisme lògic processalment d'evolució i un cop activada, doncs ara tornarem a viure la repetició d'aquells episodis on la justícia belga, alemana, en aquest cas del Regne Unit, doncs es pronunciaran. Bé, ja veurem. Ja veurem, honestament, ja veurem. Jo no ho tinc tan clar. Els antecedents tant del Tribunal Alemany amb la seva fundamentació com tècnicament la inexistència, per exemple, del delicte de sedició a Bèlgica fa que no sigui una tramitació automàtica. És a dir, el tribunal belga no procedirà directament a concedir l'euroordre sense audiència i al·legacions de les parts. Uh-huh. I recordem que inclús la Fiscalia belga haurà de dir que allà no hi ha aquest delicte. Una euroordre només es pot tramitar quan el delicte que es reclama també és delicte al país on es reclama. Aquí cap la malversació. Ara bé, uns senyors que estan escollits europarlamentaris encara pendent de resolució pel Tribunal Europeu, però que no se sap si tenen immunitat o no, ser extradits per malversació amb unes quantitats tan irrisòries com declara la sentència, que parla de 247.000 euros, jo no ho tinc tan clar.
Això és irrisori, per una sentència?
Home, és irrisori per un cas internacional com aquest. Uh-huh. Irrisori, si agafem qualsevol de les condemnes de qualsevol polític, de qualsevol dels partits, vull dir, qualsevol, des dels CEROs d'Andalusia, el cas del Palau, o el senyor Bárcenas, vull dir, qualsevol de l'ampli ventall, hem d'afegir com a mínim 3 zeros més. I per tant, 200.000 euros parlant de malversació de tot un govern és com irrisori.
Ahir em sorprenia una cosa. El debat d'ahir ja va passar dilluns, però ahir encara va passar amb més freqüència. Quan, ara deies, és normal que s'activi l'euroordre després d'una sentència. Quan Cayetana Álvarez de Toledo, del Partit Popular, quan Inés Arrimadas de Ciutadans, quan Ignacio Garriga de Vox, parlen de colpistes, entenc que no han llegit la sentència. Perquè això de colpistes són... ara ja no es podria dir, no?
No, evidentment no es va consumar aquest delicte i, per tant, quan el Tribunal Suprem ho ha dit així, si aquests senyors respecten el Tribunal Suprem, que de tots els hi omple molt d'arguments al respecte als tribunals i la independència, doncs haurien de respectar i no fer-ho servir. Però bé, és parafernàlia política, en campanya, és com tota aquesta mentida reiterada que ha anat calant, i llavors doncs, aquí es parla d'independentistes i constitucionalistes. Doncs, suposo que els constitucionalistes suposats tampoc han llegit la Constitució, perquè clar... L'article segon de la Constitució parla de nacionalidades a Espanya i ara s'està debatent i com una gran tensió si el senyor Sánchez, quantes nacions hi ha en Espanya, quantes no, i li posen allà contra la paret. Bé, el respecte a les nacionalitats que hi ha en la terminologia de la Constitució a l'Estat és un manament constitucional i és l'Estat que ens hem dotat. I veiem propostes aquests dies en aquests debats, ja dic jo, sobre els titulars de premsa i de telediari, d'abolir l'estat de les autonomies. Vox s'omplia la boca aquests dies, que aquest és el gran problema. Inclús deia que prefereixen a la gent si tenir una sanitat com Déu mana o tenir autonomies, no? Vull dir, però això és ser anticonstitucionalista. Vull dir, perquè és a la base de la convivència, que també tots diuen, és l'estat de les autonomies. A partir d'aquí, el que no podem jugar amb cartes marcades, només ens interessa una part de la Constitució. Es parlava aquests dies també de desobediència del Parlament per part del Tribunal Constitucional, una amenaça per escrit que ha sortit ahir, una advertència de que no es pot debatre sobre una reprovació a la monarquia. Bé, la monarquia és una, això sí que és una idea política amb la qual tu pots estar en contra o no, i hi ha un partit, per exemple, que es diu Republicà en les seves sigles, per tant, des de la seva fundació, i no, això no es pot prohibir. És llibertat ideològica de l'article 16 de la Constitució. Això també forma part de la Constitució, la llibertat ideològica. Llavors, jo no parlaria de partits constitucionalistes en oposició als que volen superar certes parts de la Constitució, perquè al final veiem que cap partit està d'acord amb tota la Constitució. És trista, però davant de 40 anys de democràcia, cadascú la vol utilitzar al seu favor sense pensar en quina és la Constitució de tots.
Entenc la lògica, el Parlament s'ha de poder discutir de tot?
Sí, sí, efectivament. El Parlament s'ha de poder discutir de tot. I si un Parlament, el que sigui, no està d'acord amb la monarquia, té tot el dret a fer una proposició de llei per retirar la monarquia. Una altra cosa és que després això arribi a bon port, es voti al Parlament de Madrid o no, però que un govern autonòmic té tot el dret a debatre això, vamos, és una qüestió bàsica. Com si qualsevol de les coses que hi ha a la Constitució es pot debatre. Hi ha un article que diu la capital de l'Estat és la Via de Madrid, hi ha un altre que diu pues, se reconoce el derecho a tal, 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 la propietat privada, la vida, tot. Pues, home, menys el que seria el nucli dur dels drets fonamentals, que és el que ens hem dotat per unes majories molt qualificades, que per canviar-los s'hauria de tenir unanimitat pràcticament perquè em mantenguin els oients, tota la resta que no forma part d'aquest nucli dur es podria canviar. Si demà la gent està d'acord, encara la capital, m'invento, ha de ser Toledo o Sevilla, doncs no hi ha cap problema. No per això ets menys espanyol o menys constitucionalista. Per tant, una mica de...
Tu que vens del món del dret, Eulogi, anem a desmitificar o a treure tòpics o no, o a reforçar-los. Quan sovint parlem des del carrer sense entendre gaire d'aquests temes, per exemple, es diu molt, després dels debats, de fet, s'ha dit molt durant aquests darrers anys, que es compleix la Constitució depèn de per quan, perquè, clar, hi hauria un article que diu que tothom té dret a un habitatge digne. Això és cert?
Sí, sí, ho diu.
Ho diu,
La Constitució diu que tots els ciutadans tindran dret a una vivienda digna, sí.
I d'això no es discuteix als debats?
Bueno, perquè no es diu com. Sí. Llavors, a partir d'aquí s'entén que en un estat social... És que últimament, durant els últims 10 anys, només es parla que Espanya és un estat de dret. Jo ho he dit en aquesta antena i a molts llocs moltes vegades. No és veritat, això no ho diu la Constitució. La Constitució diu que Espanya és un estat social i democràtic de dret. És a dir, que el dret està al servei d'aquesta societat, no al servei de les oligarquies o dels partits o les estructures d'estat.
Llavors, per tant, està dient amb això que el dret pot canviar
si la necessitat social ho demana, efectivament. Això és el que diu la Constitució, i això està escrit i ni cap dels polítics ho esmenta, no?
I s'entén així i només s'ha d'entendre així? I,
bueno, cadascú pot entendre com vulgui, però aquest és el sentit tècnic de l'expressió social i democràtic de dret. Llavors, quan diem que Espanya és un estat de dret, com per dir imposar la força, que és el que es pretén, no?, aquesta coacció dels tribunals, oblidar la paraula social, oblidem que els tribunals estan per la societat. Per això els tribunals, tots els polítics es feliciten quan li posen mà sobre els bancs amb les clàusules suelo, etc. Perquè ells, com a estructures polítiques finançades pels partits, pels propis bancs, no poden o no gosen fer-ho, cosa que és un trist error en contra de la població. Però aquest, que tornant a el que preguntava, aquest article de la vivenda, llavors es resol dient que, clar, que l'Estat ja fa subvencions, que crea pisos d'aquests de lloguer social, que crea habitatge d'utilitat pública, que el Ministeri d'Afers Socials o el departament que sigui de la govern autonòmic que sigui ja té dotació i que, per tant, els ciutadans amb menys recursos poden accedir-hi. però el sentit profund del dret és que tothom tingui dret a un habitatge digne. Com fer-ho? És complicat. És complicat, però sí, sí, hi ha parts de la Constitució que s'obvien. I a mi em sap greu que sempre s'obviï la part social.
Doncs mentre no es parla de la part social en els debats, dilluns vam quedar tots sorpresos quan Pedro Sánchez va anunciar com a mesura electoral que si ell estava al govern faria que Puigdemont tornés a Espanya. Com es pot fer això? Si es pot fer?
Bueno, si li envia flors i bombons, potser. Vull dir, és curiós que,
bon mètode,
que ha sigut president d'aquest temps, si no ho ha fet, ara ho promet com ho fa. És molt ventatxista. És molt ventatxista, sabent que hi ha una sentència i que el propi senyor Puigdemont ha dit que es posa a disposició dels tribunals per tornar, si cal, doncs en aquest marc és un titular de premsa molt demagògic i molt ventatxista. Vull dir, ja ha dit, jo amb l'extradició de l'ordre tinc les meves recances tècnicament de que això vagi endavant. Vull dir, ara estaríem allò que et pregunta sempre un client: quan em costarà i quan trigaré i quina opció tinc? I li dius, tants euros, tants mesos... I, però vostè ho faria quan? 50-50? Doncs jo aquí veig un 60-40, però no veig un 100% a favor de l'euroordre. Insisteixo, hi ha delictes pels quals hi ha condemnes que no són delictes als països que rebre l'euroordre, i per tant això tindrà un cert recorregut als tribunals, apel·lacions, etc. Per tant no serà immediat. Home, jo crec que no trigarà una legislatura, no seran 4 anys, però la promesa del senyor Sánchez és molt demagògica, igual que la de prohibiré els referèndums creant un nou delicte. Escolti'm, va ser el PSOE qui, d'acord amb els partits nacionalistes, basc i catalans, van treure això del Codi Penal. I en canvi, en el debat, ell deia que, bé, lo pondré no com lo quitó el Partit Popular quan governava, però, escolti, ho va treure amb pressió de vostès mateixos. És que la política s'està convertint en un circ mediàtic que queda molt lluny de la veritat dels fets que succeeixen.
Parlant de la política que s'està convertint en un circ, volia posar-te com a exemple, jo que sé, per exemple, per dir-te un França, però no, perquè està el Front Popular de Jean-Marie Le Pen i no em serviria, però, per exemple, a Alemanya... Es veuria igual que aquí que Vox participés en un debat? O seria impensable?
És delicte no només l'enaltiment del feixisme i del nacionalsocialisme, sinó qualsevol simbologia nazi, per dir-ho així, perquè quedi clar la condemna a allò que va esdevenir als anys 40, que és la postguerra, amb el trencament d'Alemanya per culpa de tot el que va passar amb la Guerra Mundial, uns anys abans. Llavors, és clar, evidentment és impensable que un partit que aquests dies, coincidint també amb la demagògica exhumació del general golpista, aquí sí, Franco...
Demagògica,
Sí, sí, perquè, clar, això, fer-ho coincidir amb una campanya electoral té un cert ventatxisme, també. S'havia de fer, era una obligació d'estat, però, bueno, les maneres de com fer-ho, retransmitint-ho per televisió i tal, bueno, no entrarem, però a mi em va semblar inclús un càstig per les víctimes. Vull dir, el que s'ha volgut vendre com un consol per les víctimes, veure-ho com, quasi com un funeral d'estat un altre cop, és com ridícul. Però en aquesta cerimònia hem vist imatges de l'antic règim, hem vist imatges feixistes, hem vist càntics falangistes, hem vist, i aquí qui hi havia primera línia, polítics de Vox, i per tant això a Alemanya, pues, a part de ser delicte, hauria comportat directament la prohibició d'aquest partit. Dit això, que la gent opini. Jo només explico els fets i l'aplicació de la legislació que em preguntes d'Alemanya en aquest cas.
Per cert, que ja es pot aplicar aquest decret de seguretat digital que preveu tallar internet per amenaça de desordres públics.
Bé, això és com la llei Corcuera de la pata de la porta de fa ja quasi 2 dècades,
ja, i la llei Mordaza... Em sona Xina, a mi, això.
Contra l'1 d'octubre. Sí, però sona Xina, però vam veure aquesta setmana aquí que l'Audiència Nacional va intentar tallar les pàgines webs de molts grups catalans, per dir-ho així, davant de la desbordada organitzativa que van tenir la policia i els Mossos a les manifestacions de Barcelona de fa 15 dies. Llavors, una cosa no treu l'altra. Està molt malament cremar contenidors, etc., a la via pública i tirar pedres a les forces de seguretat, però també està molt malament limitar els drets dels ciutadans. Llavors, tot això només dona que nous arguments a aquells que diuen veu com ens hem d'oposar, perquè si jo em vull organitzar democràticament via Twitter, Instagram, Telegraph o tantes coses que hi ha, aquí ara algú, dictatorialment, perquè és una decisió unilateral, pot decidir tallar aquestes xarxes socials i evitar la comunicació dels ciutadans.
Sense petició judicial.
Per això, algú arbitràriament. Per tant, a partir d'aquí, escolti, mobilitzem-nos contra aquest règim totalitari, etc. És donar sempre més arguments a qui de vegades no els té, però que amb això victimitzem. És bastant absurd, i pretendre posar portes al mar és també de bastant ignorants, perquè ja crearan un altre sistema que vagi per microondes, jo que sé, per poder-ho fer i saltar-s'ho. Vull dir, no, el govern sempre va, sigui el de Xina, sigui qui sigui, sempre va darrere de la tecnologia. Els inventors són molt més llestos.
Professor de l'ISCREP, jurista Olo Gibroto, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana.
Fins la setmana que ve. Gràcies.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Una breu meditació sobre un verset bíblic per començar el dia. Una petita oració adreçada al Pare. Un pensament perquè ens acompanyi tota la jornada. Això és el Cenacle, una meditació diària escrita per persones com tu i que desitgen créixer en la vida cristiana.
Visiteu-nos a elcenacle.org.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs vinga, 22 minuts, gairebé 23 minuts que passen de les 9 del matí. Com sempre, com cada dimecres a aquesta hora que volem parlar del món de les herències, i és per això que ja ens acompanya l'advocada Maria Elba Rojas.
Hola, Joan, que ya te estás olvidando de mí,
tal?
¿Eh?
Tantos días, a veces.
Tantos días, tantos días,
de menos.
Y tanta noticia que hay. Que...
Te echábamos de menos. I avui volíem parlar de problemes i avantatges d'heredar un pis o una casa. Això que es pot convertir, Maria Elba, en una pesadilla?
O... En una pesadilla, algunas veces, afortunadamente las menos, pero la mayoría de las veces es un muy buen regalo que te dejen una casa, porque una casa, por muy sencilla que sea, menos de 100.000 euros no vas a encontrar. Y si es en Barcelona, pues que...
Pues menos, ¿eh?
Barcelona, 200.000 para arriba. O sea, es una buena herencia recibir un piso.
Así a lo grande, en general, ¿eh? Para hacernos todos una visión general de cómo están las cosas. ¿Qué ventajas y desventajas hay a la hora de heredar un piso?
Si heredamos un piso, la primera ventaja es que es mucho dinero, ¿eh? Uh-huh. Además, si no lo vendes, esa herencia se te va a revalorizar y al final acabarás teniendo más dinero. O bien lo vas a arrendar y conseguirás una renta fija al mes, que siempre viene bien complementar el sueldo con una pequeña renta, ¿no? Luego también es muy importante tener en cuenta que si en la herencia está la vivienda habitual... Las viviendas habituales tienen una bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones. Por tanto, es muy bueno recibir como herencia la vivienda habitual de la persona que fallece.
De seguida seguim parlant d'aquests avantatges, d'aquests problemes també a l'hora d'heredar pisos, d'heredar també cases, però al directe, a vegades a Ràdio Estel té això, que ens truca un oient que vol parlar amb els convidats que tenim a la taula, Maria Elba Rojas, en aquest cas. Antonieta, què tal? Molt bon dia.
Buenos días, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
Moltes gràcies. Senyora Rojas?
Sí.
Sí, bueno, yo quería preguntarle porque ¿tienen derecho todos los hijos a heredar lo mismo, aunque se porten mal, o sea, que con los padres no se porten bien?
No, no, no. Los hijos, el único derecho que les da la ley es la legítima. La legítima en Cataluña es el 25% de nuestro patrimonio. Si tenemos, por ejemplo, 5 hijos, el 25% se va a dividir en los 5 hijos y va a tocar un 5% a cada hijo. Eso es la legítima. El resto, es decir, el 75% de la herencia, es totalmente libre. Usted la puede dejar a quien quiera. Puede mejorar a alguno de los hijos, dejarle más, y a otro dejarle menos. En todo caso, también tiene que saber que aquí existe la posibilidad de desheredar a los hijos. Es decir, no dejarle ni siquiera la legítima. ¿En qué casos los podemos desheredar? En el caso, por ejemplo, de que nos traten mal, que no se preocupen de nosotros, que no exista ningún tipo de relación familiar, podemos desheredar a los hijos por esta causa aquí en Cataluña. O sea que no está obligado usted a dejarle a todos los hijos lo mismo y ni siquiera dejarle nada si hay causa para desheredarlo.
Pues muchas gracias. Es esto lo que quería saber. Gracias, señora.
De nada, estupendo.
Antonieta, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres.
Gràcies.
Fins la propera.
Adiós, Tel. Gràcies a vosaltres, Joan.
Doncs ja ho sap, com l'Antonieta que ens trucava ara mateix, ens podeu trucar al 93-409-2771 o al 93-409-2772 i participar en aquest programa tantes vegades com ho vulgui i així trobar doncs, resposta als seus dubtes. Estàvem parlant dels problemes o les avantatges també d'heredar un pis o una casa. Ens deia la Maria Elba una mica les avantatges i desavantatges en el cas d'un pis, en el cas d'una casa, comporta més problema o no té per què?
No, no tiene por qué, para nada, para nada. Lo que me preguntabas antes, las desventajas, sí que puede, es un tema de desventaja cuando el único bien de la herencia es un piso y son varios los hijos o varios los herederos que van a tomar posesión de este piso o de esta casa, porque va a representar tener que estar de acuerdo en todo. Como no hay acuerdo, aquí se lió tremendo, tremendo, ¿eh? Por ejemplo, los herederos van a tener que decidir si heredan una sola vivienda, si la van a vender. Y si la van a vender, ¿quién va a gestionar la venta? ¿En qué API la vamos a poner? ¿Cuánto vamos a cobrar? Y mientras la vendemos, ¿quién va a pagar los gastos que representa toda vivienda? Porque los gastos de la comunidad de propietarios hay que seguir pagándolos. El IBI, que llega cada 3 meses el recibo, hay que seguir pagándolos. A veces los herederos, nadie quiere responder de esto. O si acaso la queremos arrendar, el problema es exactamente el mismo. ¿Por qué importe?
Entiendo que si no se paga, la casa pasa al Estado.
Si tú no pagas, al final la deuda va a provocar un embargo en la propia vivienda. O sea, no es broma no pagar estas cargas mínimas, que es el IBI y el gasto de comunidad, ¿no? Otro problema que encontramos cuando se hereda una vivienda es el tema de la hipoteca. Porque si la casa viene hipotecada y la hipoteca es muy alta, es que no te va a interesar para nada recibir esta herencia. En ese caso, más bien hay que repudiarla, que es el término que utilizamos jurídicamente. Es decir, no querer, os digo, yo no quiero esta herencia porque viene una hipoteca muy alta. Si la hipoteca es baja, no pasa nada porque tú la vendes, cancelas la hipoteca y el resto para ti, ¿no? Y el otro problema es cuando la vivienda está embargada. Si la vivienda está embargada, tienes que averiguar muy, muy bien por qué motivo está embargada y cuál es la deuda que existe para levantar ese embargo. Que a veces hay deudas con la agencia tributaria, con el ayuntamiento, con Hacienda, etcétera, etcétera. Y estas deudas, digamos, públicas, hay que pagarlas sí o sí, o si no, no puedes vender.
Deixa'm aprofitar la pregunta que et feia l'Antonieta, l'oient que ens trucava, que et preguntava una mica, no?, si tots els fills han d'heredar de la mateixa manera, si es pot desheredar, tu li deies, sí, es pot desheredar, inclús no deixar-la legítima. En el cas dels pisos, també puc fer-ho?
Sí, perquè si para que tú recibas un piso, en el testamento tienes que aparecer como heredero, o sea, tienes que ser el heredero para poder tomar posesión de un piso. Y si no, es imposible, o sea, no vas a recibir un piso si no te han nombrado heredero o legatario de esa vivienda.
Uh-huh. ¿Qué pasaría si un piso lo heredan varios hermanos y uno de ellos, por ejemplo, tiene deudas con la agencia tributaria?
Mira, esta pregunta, desde el verano para acá, se está repitiendo continuamente en el despacho. Entonces, lo ideal es asesorarse antes de que muera nuestro padre o nuestra madre. Uh-huh. Porque si tú ya sabes que tienes una deuda, ¿qué sentido tiene que tu madre o tu padre te deje a ti el piso o una parte del piso si sabes que lo vas a perder? En ese caso, habría que hacer un testamento inteligente y a ti no nombrarte heredera, si acaso a nombrar a tus hijos, pero a ti no, porque vas a perder tu parte. Porque la madre o el padre no están obligados a dejar más que la legítima a los hijos. El resto, pues no, si tú tienes una deuda, no te lo dejan a ti, pero te lo dejan a tus hijos y salvarías lo que sería tu herencia. Porque realmente, si uno de los hermanos tiene una deuda, ese piso no se va a poder vender jamás hasta que ese hermano no pague su deuda.
Eso te iba a preguntar, ¿eh? Creo que ya lo hemos hablado en algún que otro programa, pero déjamelo recordar a los oyentes y recordarlo yo también. Si somos dos, tres hermanos, por ejemplo, somos tres hermanos y uno quiere vender y los otros dos no puede. ¿O sí?
La única forma de resolver este problema, que también es un problema habitual, es acudiendo al juzgado y decirle al juez: oiga, señor juez, tenemos en la vivienda tres personas y yo ya no quiero seguir compartiendo esta propiedad. Yo quiero mi dinero para con ese dinero hacer otra cosa. Uh-huh. Y desde luego que el juzgado sí o sí va a dictar una sentencia que diga, pues se acaba la comunidad de bienes sobre esta vivienda, la parte que no quiere estar en esa comunidad o lo compra o lo vende. Habitualmente lo va a vender porque él quiere salir de esa comunidad. Uh-huh. Por tanto, se va a poner a la venta a un tercero. Siempre lo podrá comprar cualquiera de los otros hermanos que sea cotitular del piso o de la casa. Y si no, al mejor postor, a uno de la calle. Uh-huh. Ningún problema.
I entenc que li compraran el preu actual del pis. Vull dir que si el pis després puja més, mala sort.
Claro, cuando alguien va a comprar solo una parte, por ejemplo, un tercio de un piso, en un juzgado no va a ser el precio de mercado habitual. Te uh-huh. van a pagar menos porque el que lo compre se va a encontrar que va a tener dos dueños más. O sea, no.
Ens queda molt poc temps, però deixa'm preguntar-te, per últim, quin impost s'ha de pagar per heredar un pis? Que això sol preocupar,
sí,
també,
sí.
¿Eh?
Mira, es muy importante que se sepa que hay que pagar dos tipos de impuestos. No solamente el impuesto de sucesiones. También hay que pagar el impuesto de plusvalía. El impuesto de sucesiones se paga a la agencia tributaria, a la Generalitat en este caso, y la plusvalía se paga al ayuntamiento donde esté ubicado el inmueble. Por ejemplo, si el piso está en Mataró, habrá que pagar la plusvalía al ayuntamiento de Mataró. Mm-hmm.
Si voleu més informació, només heu de clicar a la següent pàgina web, molt fàcil, www.bufeterojas.es, o també us poden trobar a Barcelona, al carrer Casp, eh?
Sí, ahí estamos, sí.
Al carrer Casp número 37 de Barcelona, allà trobareu el Bufete Rojas, especialistes en herències i testaments, o podeu trucar-los també al 93 246 60 96. María Elba, como siempre, un placer.
Igualmente, Joan.
Esperamos en 15 días, ¿eh?
Sí.
Hasta la próxima.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
3 minuts i mig que passen de 9:45 del matí. A aquesta hora, bona música. Andy Williams, Under Paris Skies.
Stranger, beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on a street of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Don't ever be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I was a fool.
so beautifully cruel. Paris is just a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger, beware. Look and see what happened to me under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. Ooh, I fell in love. I was a fool. Yes, Paris can be so beautifully cruel. Paris can be a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger, beware. There's love in the air. Fantastic, sympathetic, magnifique. I wasn't smart enough. I lost my heart under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día?
Carme de Pergor.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes felicitats.
Bon dia. Moltes gràcies.
Aniversari, eh?
I tant que sí.
Estem aquí amb la Mercè,
que acaba d'arribar, ha fet una entrada
quasi
fantàstica, meravellosa.
Ha derrapat, Mercè.
Jo no deia vindre a córrer pel passadís, i jo dic, no sé pas com arribarà. Ha derrapat.
Saps què li passa a la Mercè? Que no es volia perdre l'aniversari.
Home, faltaria més.
Bon dia, és el que volia dir, que ve frisant per aquest aniversari.
Ara.
A més, saps què passa? Que jo estic segura que s'ha escoltat abans que deia que ja preparem l'esmorzar, i haurà pensat per celebrar-ho, i haurà pensat, oi, tinc que ser-hi, perquè si no, després a l'hora d'esmorzar el dia.
Exacte.
Que toqui.
Hem de complir.
No m'arribarà aquest pernil d'oferta. Aquest pernil que sempre parla el Joan.
Prou.
Què tal? Com esteu? Fa molt de fred avui, eh?
Sí.
Ha vingut fred.
Sí.
De seguida en parlem amb les ofertasses, però si et sembla, Carme, comencem amb els premis.
Sí.
Que déu-n'hi-do.
Exacte.
Que déu-n'hi-do. Un milió de premis t'estan esperant a Hipercor. 1.500 xecs carburant per valor de 250 euros a Repsol, 7.000 vals de regal de 50 euros, 2.000 vals de regal de 100 euros, 500 vals de regal de 150 euros i molts més regals i moltes més sorpreses que pots trobar a Hipercor. Sorpreses, per cert, com aquesta joia que pots regalar a la Mercè, per exemple.
Per exemple, passa que digues la joia que tenies al costat, esquerre.
També.
Vinga.
Mira, aquesta joia, va, ho dic jo avui.
Sí, vinga.
Que tens ganes d'aconseguir aquesta joia magnífica per només, atenció, 40 euros, molt fàcil. Amb les teves compres pots aconseguir aquesta exclusiva joia de perla natural d'aigua dolça, encastada en un collar de plata de primera llei de 925 per només 40 euros. És increïble.
Està donat, això.
És preciosa. La veritat és que llueix moltíssim. I mira, per què no? Podria ser un gran regal per Nadal.
Quan vulguis, Joan, ja saps tu que jo...
Sí, eh?
Estic despertada com a la regalia.
Ara vaig a l'Hipercor, que per cert està obert moltíssimes hores, eh?
I tant que sí, des de les 9 i mitja al matí fins a les 9 de la nit.
Fixa't,
imagina quantes hores que tenim per anar a gaudir de totes aquestes ofertes.
Ofertasses que podràs trobar.
Sí.
I ara que arriba el fred, Carme, em comentaves un bon jersei.
Avui precisament és el que es volia parlar, de la roba de llit i la roba de nostra, les que portem les senyores.
I del Joan vol anar de compres.
I tant. Doncs tenim fantàstiques ofertes, eh? Mira, per sempre, per dona, vestit
tan sols per 17 euros. Oh. Un vestit moníssim d'aquest de punt, que sí, és una monada.
I cabriga moltíssim.
Ui, sí que tan cabriga. Una parca per anar sota d'aquest vestit tan maco, per senyora, per 35 euros. Però tu no vegis quina parca, eh? Ja pots anar al Barça, pots anar on vulguis, ben abrigat, perquè això et tapa, aquesta parca va fantàstic.
Pots anar amb bici, pots anar amb moto...
Sí, pots anar allà on sigui, mira, a dalt de la muntanya.
Que si vas a veure el Barça i perd, mira, més tranquil, perquè almenys fred no ho has passat.
Fred, allà feia de fred, eh? Però bueno, vale, vinga, deixem-ho. Corramos un estúpido, ¿no?
I quant costa aquesta parca que ens comentes, de l'Hipercor?
35 euros.
35.
35 euros. Això per senyora, que per senyor també tenim també, altres coses. Ara us les diré. Doncs mira, continuem per les senyores. Jerseis diferents models des de 17 euros. Complements, pantalons, des de primera i segones, bosses d'aquestes tan maques que es pots penjar per aquí, les bufandes aquestes tan gruixudes, doncs tots aquests complements, a partir de 19 euros, pots triar i remenar tots els que tu vols.
A mi m'encanta això de triar i remenar.
Home, i a mi, que les senyores em sembla que ens agrada a totes.
Molt.
Eh que sí?
Vas amb temps, a l'Hipercor.
Vinga, va, doncs parlem de roba per home. Vinga.
Va, Joan, que això t'interessa.
Sí,
vinga, va, Joan.
Jo apunto ja.
Vinga. Jerseis diferents models des de 19 euros. Camises, 17 euros. Jaquetes d'hivern, però d'aquestes que són...
Que briguen, eh?
Bueno, de llana a llana, 59 euros. Caçadores diferents models i colors des de 39 euros. I pantalons, 19 euros. I recordem que també pots fer la teva compra de la forma més ràpida i més senzilla en Hipercor.es. O sigui que... Més fàcil, impossible.
Res.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Continuem, continuem? Puc donar més ofici, Toni?
Sí, encara ens queda alguna cosa de temps.
No, jo, el Toni, jo quan veig la cara, no sé què em diu. Sí, vale, vinga. Doncs per la llar, vinga, bàsics del Corte Inglés. Un 30% menys amb una gran selecció d'estovalles resinades i delantals i en roba de bany 3x2 en tovalloles de diferents colors. Disponibles en tot, o sigui, uns colors preciosos, sí, en vermell, rosa, groc, bueno, moníssimes, eh? Dic que pots tindre el quarto de bany sempre a la moda. A la moda.
I a tot, i a tot
per roba de llit, deixa-m'ho dir, un edredó funda més coixí, 39,95.
Està molt bé. Ara,
Toni,
ara el Toni diu, pareu.
Pareu.
Jo és que no em quedo tranquil.
No.
Un pernil magnífic.
Vinga,
ja,
vinga, deixa'm buscar l'oferta del pernil. On s'ha posat el pernil?
Ara l'he pillat aquí contra
doncs,
peu, eh?
Doncs mira, aquest pernil tan guapo, de cebo ibérico, 50% raça ibèrica, que pesa 8 quilos...
Uf, sí, és que són 8 quilos, és que és molt,
eh? Et pots atipar ben força, eh? Força de...
Fa tendinitis i tot.
Per tan sols, 129 euros. El quilo et surt a 16,13. Estàs content, Joan?
I
ja
tant.
Ja ens el menjarem,
i
eh?
Tant.
Que sí, que sí.
Que bé. Carme, ja ens recordes els horaris de l'Hipercor?
Doncs sí, Hipercor de Meridiana, de Cornellà i de Girona, de 9:30 a 9:30 de la nit.
Carme, gràcies.
Moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà, fins demà, Carme.
Adéu.
Ràdio Estel.
Indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere, parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mig minut i arribarem a 3:15 del matí. Encara ens queda teca en aquest programa per arribar a les 10 del matí. Mireu, us informàvem a primera hora, el doctor Joan Torra i Villó, que és el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, substitueix en el seu càrrec el doctor Joan Planelles i Bernosell, que el passat 4 de maig va ser nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona. El cardenal Joan Josep Omella, gran canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, on està integrada la Facultat de Teologia de Catalunya, juntament amb la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí, va fer públic ahir el nomenament. Joan Torra és diplomat en Teologia i en Ciències Patrístiques i llicenciat en Teologia. La seva tesi doctoral la va dedicar a la sacramentalitat de la Pasqua en les cartes 54 i 55 de Sant Agustí. Doctor Torra, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns a aquesta hora en aquest programa Ràdio Estel.
Molt bon dia, Dibus Guard.
Com ha rebut el doctor Torra que sigui el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya?
Bueno, primer de tot, jo dic amb sorpresa perquè mai no m'hauria pensat que em tocaria un càrrec d'aquest tipus, no m'hauria esperat mai. Jo estava en el món acadèmic fent classe, això sí, i anava a dir, m'ho passo molt bé fent classe i em va molt bé, però mai m'hauria pensat que em tocaria aquesta missió. Llavors, ara que en aquests darrers moments, doncs, com que ja se sabia que hi havia hagut la terna del Consell de Facultat i que això havia anat doncs, a Roma i tot plegat, dius, bueno, doncs ja esperaves que sortís d'un moment o l'altre doncs, aquest nomenament, aquests darrers dies, i per tant sempre és nou, aquestes coses, perquè llavors esclar, tot ha de començar de nou i tens d'aprendre una altra vegada, vull dir, vaig a tornar a aprendre de tot, vull dir que mira, estem en aquesta situació, sí.
Jo sé que deu ser una mica d'hora, però deixi'm preguntar-li igualment, doctor Torra, quin és l'objectiu que es marca com a nou degà de la facultat?
El primer objectiu és el de dir, bueno, després de fer-me càrrec i d'aprendre'n, de fer-me càrrec de tota la feina que representa i de, amb tot l'equip d'aquí, de conèixer també bé tot l'equip a fons i de col·laborar amb tots i tot plegat, després de fer-me càrrec doncs, d'aquesta feina, em sembla que el primer objectiu és consolidar tot el que ja hi ha, perquè això doncs, ve d'una feina extraordinària feta pel doctor Joan Planelles, l'actual arquebisbe de Tarragona, i per tota la història que ja té tota la casa, que és llarga i que em sembla que està funcionant doncs molt bé, i per tant la primera feina seria la de dir consolidem tot això, ajudem a tot això, i una vegada des d'aquí em sembla que més que dir és que jo em proposo no sé què, doncs es tracta de dir a veure què és el que ens proposem tots plegats i com ho fem, perquè treballant de conjunt, treballant aquests dies m'agrada dir sinodalment, que això és el que vol dir la paraula sinodal al cap i a la fi, doncs anem en fi, consolidant la facultat perquè pugui dur a terme la missió que li correspon i que em sembla que ha de fer en el servei de les esglésies dels bisbats de Catalunya, que em sembla que és el que toca de veritat,
Ara l'escoltàvem doncs, que parlava del deganat del doctor arquebisbe Planelles. Quina valoració en fa?
Oh, extraordinària. Amb el doctor Planelles, doncs, a part que ens hauria ja una amistat molt gran des de feia molts anys, tot i que ell era de Girona i jo de Vic, doncs inclús finalment va acabar sent el director darrer de la meva tesi doctoral, vol dir que per tant, vaja, doncs amb relació personal extraordinària, i em sembla que aquí ha fet una labor extraordinària, per això deia que de veritat que és una feina de consolidar aquesta labor feta per ell i continuar-la i eixamplar-la en allò que convingui a cada moment. La facultat sempre ha d'estar alerta que és el que va passant doncs, a nivell de l'Església i del món per poder-hi anar donant resposta, i això sempre és important, sí.
Ara em deia, doctor Torra, jo vinc de Vic, ara m'apuntava això. Deixi'm preguntar-li com pot marcar en el seu denegat que vingui d'una població com Vic, tan teològica, si m'ho deixa dir?
Sí, a veure si ho dic bé. Jo sóc fill de Manresa, per tant és bisbat de Vic, i llavors ara portava 15 anys, aquests últims temps, doncs 15 anys de ser rector de Torelló, de les parròquies de Torelló, que és un... vaja, 15 quilòmetres més amunt de Vic, en direcció cap a Ripoll. I per tant, i a Vic, doncs, hi he estat, fins i tot havia estat director de l'Institut de Ciències Religioses d'allà, havia estat vicari episcopal del bisbat, vol dir que molt, molt, evidentment, és el meu bisbat. Esclar, jo ara, fins ara era rector de Torelló, el que no es pot fer o que no puc fer és compaginar aquesta feina de ser rector de Torelló, que ja estava més a més tot sol amb el deganat de la facultat, perquè això és una distància excessiva i tot i que bueno, que es podria bé, però em sembla que no és bo. llavors el senyor bisbe, doncs, el senyor bisbe de Vic, el doctor mossèn Romà Casanova, està buscant doncs, la manera de suplir-me a la parròquia de Torelló i està buscant el lloc en el que jo pugui amb facilitat doncs, fer aquesta feina del deganat, perquè és important.
Ho deien vostès, doctor, llicenciat en teologia, diplomat en teologia i en ciències patrístiques. Per qui no entenguem molt de tot plegat, què és ben bé ciències patrístiques?
Sí, la patrologia, que és l'assignatura que jo dono també als cursos institucionals d'aquí a la facultat i que després omple cursos de l'Institut de Litúrgia i tot plegat, la patrologia és l'estudi dels pares de l'Església. I els pares de l'Església són aquells autors que immediatament després dels apòstols, per tant, contemporanis de quan s'escriu el Nou Testament, doncs comencen a reflexionar sobre la fe cristiana. I ho han de crear tot de cap i de nou. Han de començar des de zero perquè, esclar, no hi ha res. És a dir, es va escrivint l'Evangeli, es van recopilant les cartes de Sant Pau, es va recopilant tot allò que després ni direm Nou Testament, però hi ha tota una feina que és la de dir qui ho dirà, que això és el Nou Testament, i qui reflexionarà primer sobre l'escriptura i qui es posarà a pensar doncs, sobre, és igual, des de la Trinitat fins a qui és la figura de Jesucrist i bueno, tot això, tota aquesta època és aquesta època inicial que a més al començament l'Església és perseguida, després l'Església passa a ser imperial, doncs, a tenir els privilegis de l'imperi, etc. Doncs tota aquesta evolució inicial és l'època dels pares de l'Església, que s'acostuma a dir que dura fins a primers del segle VII a l'àmbit llatí. Doncs, bueno, tot aquest naixement de la teologia és el que és els pares de l'Església i és el que jo vaig anar a estudiar a Roma, sortint d'aquí a la facultat, que ja havia fet la tesina sobre Sant Pacià. Uh-huh. Donava nom, dona nom a l'Ateneu i donava nom a la secció en aquell moment que jo estudiava de la facultat i que era el primer bisbe segle IV, finals del segle IV, el primer bisbe amb escrits d'aquí al bisbat de Barcelona i que, per tant, forma part dels pares de l'Església. I, per tant, llavors això és el que vaig anar a estudiar aprofundir a Roma, a l'Institut Patrístic Agustinianum, i després vaig tornar cap aquí, llavors la tesi va quedar encallada, massa que passen aquestes coses, i la vaig poder recuperar, doncs ara fa un parell o tres anys que la vaig poder recuperar i presentar-la aquí a Barcelona mateix.
Però per cert,
l'Església de la Patrologia és això, és aquesta època fascinant del naixement de la teologia.
Per cert, una feina ingent que fa l'Ateneu Universitari Sant Pacià al costat de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Sí. Sí, és clar, l'Ateneu és el que està format per les tres facultats, la de Teologia, la de Filosofia i la d'Història, Antoni Gaudí. I, és clar, l'Ateneu les aglutina totes tres i fa que pugui coordinar la labor que té cadascuna, que em sembla que és important i bonic i bé, l'Ateneu és recent, però em sembla que està fent una gran feina. Sí, és bonic, ja ho crec.
Ara em deia la meva tesi doctoral que vaig poder acabar, titulada La sacramentalitat de la Pasqua a les cartes 54 i 55 de Sant Agustí.
Sí, sí.
Hi ha una frase de Sant Agustí, segur que la coneix, però és una frase que particularment, deixi-m'ho dir, m'enamora profundament, que és aquella de quan es resa cantant es resa dues vegades.
Sí.
Deixi'm preguntar-li de quina manera també marca el seu deganat, aquest enamorament també per Sant Agustí.
Sí, puc fer una precisió?
I tant.
Que he dit malament ara, és que no la va dir mai aquesta frase Sant Agustí.
No, doncs segur que molta gent li haurà dit, deia Sant Agustí que quan...
Aquesta frase hi és en el catecisme de l'Església Catòlica i tot. Uh-huh. Ho explico.
Sant, i tant.
El que diu és que qui canta fa dues coses, que és música i la lletra. Per tant, té el contingut de la lletra, del que està cantant, i té la música, que és melodia, que és un camí d'accés a Déu i tot plegat. I, esclar, qui canta fa dues coses. El que diu és això. Perquè, és clar, Sant Agustí tampoc podria dir que llavors hi ha un Déu que diu els que saben cantar, amb la meitat de pregant tenen prou.
També és veritat.
M'explico? I, per tant, a mi m'agrada dir qui canta, prega dues vegades, i qui escolta la música també. Qui escolta la música i la lletra també. És a dir, per tant, és d'aquelles coses que Sant Agustí quan ho explica, perquè la frase s'hi acosta, però Sant Agustí el que està dient és això. El que passa que mires d'aquelles frases que
ha quedat en la cultura popular,
en la cultura, sí, va molt bé, que va molt bé per una dimensió preciosa, que és la de dir la pregària, també té una dimensió de bellesa, i aquesta bellesa també és pregària i també ens porta cap a Déu, i també, i a més la música junta, és bonica la reflexió és bonica. Per tant, la primera cosa que volia dir és això, doncs que...
Li agraeixo, de veritat.
Sí, en realitat, Sant Agustí, pròpiament, jo això ho he explicat moltes vegades, i una vegada ho he escrit i tot, però bé que pròpiament no ho va dir. Sant Agustí és, anava a dir, un geni, és un veritable geni de la història del pensament, que seria el gran autor últim llatí, amb la llatinitat al cor, i el primer gran autor cristià que parla de tot i que vaja, que reflexiona sobre tot. Jo vaig a treballar unes cartes, que una és una carta senzillament, l'altra és un tractat, és un veritable tractat, perquè li formulen preguntes, sempre li passava això a Sant Agustí, i la pregunta que li formulaven, bueno, anava en torn dels temes de la Pasqua, i ell contesta dient que la Pasqua la celebrem com a sagrament, perquè altres coses no la celebrem com a sagrament. Per exemple, el Nadal és un record, en canvi la Pasqua és sagrament, per això fins i tot la Pasqua és mòbil i tot plegat. Llavors això, aquesta categoria de sagrament, aquesta sacramentalitat, per tant, aquesta dimensió de dir això és el que ha aportat Jesús en la salvació, que és aquest pas de mort a vida, que és aquest pas que convida a fer pel baptisme, tot això, doncs és el que està presentant ell en aquestes cartes, les 54 i les 55, i el que em sembla que val la pena de treballar, perquè aleshores els sagraments que queden en la història de l'Església que tenim sempre tenen aquesta dimensió de ser sacramentals, de transmetre aquesta salvació que arriba per la Pasqua de Nostre Senyor Jesucrist.
Deixi'm preguntar-li per últim, ja que vostè és el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, quin paper han de tenir els teòlegs ara en el segle XXI?
Ui, molt bé. Molt bé la pregunta, i em sembla que és extraordinari. Hi ha de ser. No podem presentar... Ara tornaré a fer servir una argumentació de Sant Agustí. La fe ha de poder ser raonable. Si no és raonable, si no té raonabilitat, no la podem presentar. I menys ara, en una qüestió que sigui exclusivament dogmàtica, que això va ser un obstacle per l'accés a la fe de Sant Agustí mateix, no aniria enlloc. La fe ha de tenir aquesta dimensió raonable, de ser pensada, s'ha de poder reflexionar, evidentment, sobre tota la paraula de Déu que tenim transmesa, sobre tota l'acció que ha de fer l'Església, i aquesta reflexió s'ha de posar a l'abast de la gent del nostre món, que cada món és diferent i a cada moment és diferent, i Agustí es trobava també, doncs, que ho havia de posar a l'abast de la gent del seu món, per exemple, amb un text de la Bíblia que encara estava molt mal traduït i que calia, per tant, doncs, fer-lo arribar, doncs, a la gent i explicar-los i tot plegat. És a dir, això ho feia Agustí i això és el que hem de continuar fent avui. És a dir, hem de poder dir, aquests dies m'agradava dir la frase, no només la paraula de Déu, sinó una paraula sobre Déu, que respongui als neguits que té la persona humana de cada moment i la societat de cada moment, i que es formulen i que puguem presentar dient, des de Déu, des de l'Evangeli, des de Jesucrist, es dona resposta a aquests neguits que la persona humana té, i això s'ha de poder dir ben dit, s'ha de poder dir de manera que realment respongui al llenguatge i als interrogants de la gent del nostre món. Per això la teologia té un paper extraordinari, perquè si no, vull dir, podem continuar predicant tant com vulguem, i podem, però si no som capaços de fer-ho raonablement, significativament per la gent del nostre món, no serviria per res. I per tant la teologia em sembla que ha de poder tenir i té, vaja, aquesta dimensió de relació amb la cultura, de relació amb la ciència, de relació amb tot plegat, amb la història, amb totes les dimensions de la filosofia, és a dir, perquè ha de poder estar en diàleg amb tot per poder ser significatiu per la gent del nostre món.
Doctor Joan Torra, nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí a aquest programa de Ràdio Estel, aquesta primera hora. Moltíssimes felicitats per aquest nou nomenament i molta sort.
Moltes gràcies a tots vosaltres i a disposar.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Vagi molt bé, bon dia.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, que nosaltres ens acostem cap a les 10 del matí. Queda minut i mig que volem aprofitar escoltant Tomeu Penya, amb Ciutadà d'aquest món. Ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-te fins a aquesta hora, i tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
Vaig arribar un dilluns de matí, ja començava a fer calor. Estic cansat de seure i hores de viu. Mirant per tot la me vaig afinar, plan d'arribada nacional. Quan ell em va veure corrent, sol se me va acostar. I abraçant-me digué, ciutadà,
d'aquest món. Camines per sa vida fent cançons. Ciutadà d'aquest món, repartint alegria, te conformes en viure prop de tots.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.